I us ho cregueu o no? El Carles Romero m'estava dient, avui tindrem una secció molt relaxada, i pam, comença a sonar aquesta música i dius, però quin relax, però si és tota energia aquí a la finestra indiscreta, Carles. Benvingut, bona nit.
Bona nit, què tal, com estàs, Alfons?
Home, jo sempre que escolto Ice Earth estic bé, en general, és un grup que m'agrada bastant, especialment aquest disc, ara en parlarem. Però quin és el motiu de que estiguem escoltant ara mateix Ice Earth?
Home, el que està clar és que parlarem de rock, no? Començant amb aquestes guitarres, amb aquesta potència. Parlarem de rock i en concret parlarem d'estrelles del rock estrellades. Estrellades vol dir doncs, que per problemes amb la llei, per delinquir, per assaltar el Capitoli a Estats Units, etc., doncs han acabat, diguem...
Un exemple agafat a l'aire.
Exacte, sí, dit, sí. No... Ha sigut totalment improvisat. Eh? Doncs això, gent que ha acabat, doncs, per diferents motius, estrelles del rock a la presó, ballant el rock de la presó.
I que després han tingut adaptació. Expliquem-ho bé, John Schaffer, no? el líder d'Ice Earth, aquest grup de thrash metal, podríem dir, o...
Sí, la veritat és que és un grup que té discos de diferents estils, però sí, thrash metal jo crec que li escau força.
I un metal molt patriòtic, sobretot,
sí.
No?
Excessivament sí. Patriòtic, diríem.
Una mica a Pantera, no?, amb allò de banderes surenyes a les portades i
sí,
coses
sí,
així.
Sí, sí, doncs aquest senyor va participar a l'assetjament a la sala al Capitoli als Estats Units, el dia de la programació de Bin Laden, no? Ai, de Bin Laden, perdó, de Joe Biden, de
bueno,
Joe Biden.
Tu vols fer la polèmica?
És que estàvem parlant... La gent malvada i m'he posat excitat.
Mare meva. Doncs sí, va participar. Veurem el que li passa. De moment, els seus dos grups han desaparegut del segell, diguéssim, musical que els avalava, cosa que entenc que és normal, però també us dic que concretament aquest disc, que es diu The Glorious Burden, si el voleu buscar de l'Ice Earth, és un disc brutal.
És excel·lent. És un disc... Per mi, molt Maiden, un disc molt èpic, molt progressiu i amb uns, diguem, paràmetres instrumentals absolutament meravellosos. Jo crec que és un disc de metal modern indispensable.
I que comptava com a cantant amb el Tim Owens, que en vam parlar quan vam fer una secció pretèrita,
sí.
Que va ser el cantant que va substituir Rob Halford a Judas Priest, i que jo crec que li esqueia molt bé a Ice Earth, tot i que després van tornar a canviar, etc. Bé, no li veig massa futur ara mateix a aquest grup, ho he de dir clarament, per tant, no importa molt. Però a part d'això, tenim un segon motiu relacionat amb aquest nom. Tu mateix ens en parlaves fa uns dies, la mort de Phil Spector, un gran productor musical, però també amb grans polèmiques al darrere.
Això que sona són els Ramones, al fons. Fora una mica dels seus paràmetres habituals musicals, també, acostumats a aquella energia, aquell punk una mica desbocat, doncs en el seu disc End of the Century els va produir Phil Spector, i va ser possiblement el seu disc més pop, més agradable, diguem, per una escolta, diguem, a la oïda mitja, no? D'acord? I és un disc absolutament essencial on hi ha meravelles com aquesta versió de la Ronettes, Baby, I Love You. Phil Spector, un home absolutament paranoic, tirànic, megalòman, grandiloquent i amb molts problemes amb les armes. No. Molts problemes amb les armes. En concret, el biopic, no?, el que en vull referir és a Spector, la pel·li... Bueno, és un telefilm que ha fet David Mamet el 2013, protagonitzat per Al Pacino.
Vaja.
I per Helen Mirren.
Home, Déu-n'hi-do, Pues no havia sentit a parlar i ara
doncs,
ja...
Molt recomanable,
molts motius, sí, sí.
Molt recomanable. I parla una miqueta, doncs, això, del moment que el van acusar d'assassinar trets a l'Anna Clarkson, una actriu de sèrie B. La pel·lícula una mica se centra en la relació entre ell i la seva advocada. I amb aquesta cançó hi ha una anècdota molt bona, i és que dins dels seus particulars mètodes de gravació, Phil Spector va literalment segrestar els Ramones, els va tancar la seva mansió i no els deixava sortir. I una tarda...
Amb una escopeta fora, no?
Amb una escopeta fora, una tarda pistola en mà, va amenaçar el Didi Ramone, el líder creatiu dels Ramones, li va posar la pistola al pit i va dir, ara ens asseurem tots al piano i us vull fer la meva interpretació del Baby, I Love You. Evidentment, amb la pistola ben a prop, doncs van estar escoltant Baby, I Love You al piano per Phil Spector fins a les 4 de la matinada.
I no sé per què, intueixo que tots deien, molt bé, sí, per si de cas. So I face the final curtain. You can't, I'm not the quill. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com arrenca aquesta cançó. La deixarem sonar perquè dius que al final passen moltes coses, sí. Però mentrestant ves-nos explicant.
Home, doncs, Sid Vicious, icona del punk, símbol, tot un símbol, jo diria del rock en general, no? I una pel·li que es diu Sid i Nancy de Lex Cox del 86, que ara molta gent parla de Gary Oldman per Mank, veritat? Diuen el gran paper de la seva vida. Mm. Jo crec que el gran paper de la seva vida està aquí, en aquesta pel·lícula. Realment està espectacular. Ell i la Chloe Webb, que fa de Nancy Spungen, no? Mm-hmm. La groupie que va ser assassinada per ell a l'hotel Chelsea, famós de Nova York, a l'habitació 100.
Mare meva, amb aquest hotel, no sé si has vist, crec que era l'Abel Ferrara, no?, que va fer un documental.
Sí, han passat per allà moltíssimes coses dignes d'explicar, la veritat. És una pel·li molt seca, molt aspra, molt realista, una història molt nihilista, de toxicitat, d'autodestrucció, una història d'amor, en definitiva, però d'amor foll, d'amor absolutament desbocat i tràgic. El tema Sid Vicious és espectacular perquè va morir apunyalada Nancy Spungen, com et deia, va ser arrestat com a sospitós, va ser posat en llibertat sota fiança i als 4 mesos va morir per sobredosi d'heroïna. Tenia només, al fons, 21 anys.
Mare meva.
21 anys. És dramàtic.
Sí, una vida viscuda tan al límit que no pot anar més enllà gairebé. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend. So, i veu inconfusible.
Johnny Cash, la peli Walk the Line, no? La corda fluixa,
sí,
d'acord?
La del James Mangold.
Exacte, que van parlar de Copland, me'n recordo, Stallone, fa ja uns quants mesos, eh?
Boníssima, sí, sí.
Doncs Walk the Line és el biòpic d'un dels mites més icònics de la música americana del segle XX, Johnny Cash, i de la seva dona i companya June Carter. Aviam, realment Johnny Cash és un personatge memorable en si mateix, furiós, carismàtic, desafiant, de caràcter volcànic. I ell, doncs, tenia molta empatia amb els presidiaris, amb el món de les presons. Totes les seves cançons versaven una mica sobre aquest tema, no? Personatges fora de la llei, atracadors, assassins... I ja feia actuacions a les presons de forma desinteressada, però hi va voler gravar un disc. Mm-hmm. Tenia aquest desig de deixar-ho enregistrat en un disc. I la seva companyia de discos, evidentment, no li semblava una molt bona idea relacionar un artista del seu catàleg amb un ambient, diguem, de maldat i de delinqüència. Però al final ho va aconseguir, va gravar aquest Folsom Prison, At Folsom Prison, mm-hmm. i aquesta cançó meravellosa, que és Folsom Prison Blues, que hi ha un moment xulíssim, al principi de la cançó, que utilitza una frase que és memorable, que diu: vaig matar un home reno només per veure'l morir. I llavors s'escolta com xisclen els presos, xalen, es posen supercontents, superfeliços, perquè ha fet una referència a això, acabar a matar un home només per plaer de veure'l morir. En fi, una mica inquietant, eh?
Intentarem oblidar aquell disc de Metallica que es deia Saint Anger, que tenia una cançó gravada a una presó, tot i que
a Sant Quintín.
La posada en escena era molt espectacular.
Que, de fet, Cash va gravar discos a tres presons, a Folsom, a Sant Quintín i una a una presó sueca que es diu Österraker, que segurament ho diré malament, però va gravar un disc a aquesta presó europea, a Suècia, a Österraker.
Doncs mira, parles dels nòrdics. És que mira els nòrdics, mira. Això, Finestrés, és black metal, és aquest subgènere del metal bastant propi dels països nòrdics i, bé, caracteritzat per veus ultraguturals, cançons d'una densitat que gairebé les pots palpar mentre sonen. Sí o no?
És mama por total, aquesta música.
I de grups com Immortal, Dimmu Borgir,
Gorgoroth,
sí, Cradle of Filth, que venen a ser la versió més comercial,
sí, exacte,
en realitat.
Bueno, l'origen de tot jo diria que és Venom, no? com a grup, diguem, mare seminal de tot aquest moviment. No?
Tios pintats de mimo, però en plan
sí,
satànic.
Sí, molta teatralitat, una obsessió per la mort, pel satanisme... En fi, és un gènere, diguem, molt radical, eh? Veus guturalíssimes... Jo no sé si tu ets molt fan del black metal.
Jo, com a fan del rock dur o del metal que he estat, vaig tenir un moment de voler-lo tastar i és com de lo primeríssim que vaig descartar.
És difícil.
Això ja no puc amb això, saps? Però realment, he de dir que són espectaculars
sí,
quan
sí,
els veus
sí,
tocar
sí.
en directe i l'orquestració d'alguns dels discos.
Sí, la posada en escena és francament impressionant. Doncs Lords of Chaos, la pel·li de Jonas Åkerlund del 2018, que parla sobre la vida, obra i miracles de Mayhem, mm-hmm. que és el grup estrella del moviment del black metal a Noruega. Jo no sé, has vist la pel·li aquesta, Lords of Chaos?
Es va passar a Sitges.
Es va passar.
Mm-hmm. T'he de dir que, per llegint sobre el tema, sí. m'esperava una pel·li molt malaltissa i em vaig trobar una pel·li molt divertida, lo qual ja
sí,
està bé,
sí.
però clar, amb el germà de Macaulay Culkin sortint per allà, vull dir que s'hagués pogut fer una pel·li sòrdida i xunga, a més no poder.
Explica la vida d'Euronymous, Euronymous que era el líder.
Bueno, aquesta és una altra cosa al black metal, es posen noms, Abad, no? i coses així, paraules estranyíssimes.
Sí, bueno, una miqueta, doncs això, suposo que és tot forma part d'aquest cop d'efecte, no?, que volen tenir aquests grups, no?, Euronymous, que, diguem, amb anades i sortides de músics, contracten finalment a un músic que es diu Dead, mort, de cantant, un personatge, diguem, que té animals morts a les seves butxaques, que dorm als cementiris, que desenterra morts per olorar-los, vull dir, allò que podem fer, no?
El que faríem si no estiguéssim confinats, molts d'altres,
exacte,
això.
Exacte, olorar morts, no?, sí, i als sí. cementiris, no? Doncs aquest senyor va acabar, doncs, volant-se el cap, no?, amb una escopeta, no? Qui el va trobar? Euronymous. I què va fer? Home, el més normal seria sortir corrent, plorar, o, no sé, una reacció humana. La seva reacció va ser sortir corrents, però per comprar una càmera fotogràfica i fer un reportatge de l'escena que s'havia trobat. Malalt en tota regla. I el pitjor és que una de les fotos va servir per un directe mig oficial que va treure el grup posteriorment, que es diu Dead Van Down of the Black Horse. Un disc que la portada era aquest senyor amb el cap volat, no? I, i tots els... En fi.
Però no l'havia assassinat algú? Perquè de
sí,
fet
sí,
algú...
Sí. Després aquest senyor, el Dead, el substitueix al Bark Vikernes, que era baixista i cantant, que estava més o menys...
Igual de zumbat.
Vale? Sí, sí. I llavors doncs, van acabar tenint una relació d'odi absolut i la cosa va acabar amb 23 punyalades que va fer el senyor Bark Vikernes a Euronymous, doncs, al seu apartament, i el va deixar, doncs, evidentment, més mort que...
I cremaven esglésies...
Van cremar esglésies, intents d'assassinats...
I, de fet, almenys a la pel·lícula explicaven que s'havia subhastat en trossos de crani del
tio
aquest que es va...
Hi ha diverses llegendes, diuen uns que es va menjar trossos del crani, que els va cuinar a l'Euronymous i se'ls va fer.
Això s'està descontrolant. Us diria que és la versió friki, però no, us portem una versió encara més friki per acabar,
sí.
com cada vegada que ve el Carles.
Jill House Rock, per acabar, no? Doncs que millor que el rock de la presó. Hi ha mil i una versions. Entre les tres o quatre pitjors, evidentment, està aquesta.
Aquests grillats.
Una orquestra japonesa que no sé ni qui són, és a dir, no surt ni el nom, no? A la referència, però que realment jo crec que, en fi, oblida el rock per transformar-ho en una mena de calipso japonès... No? Amb ritmes exòtics, és no. molt curiós.
Doncs aquest Jailhouse Rock d'una orquestra japonesa anònima, directament, és el que fem servir per acabar. Moltíssimes gràcies, Carles.
A tu, Alfons, com sempre, molt agraït.
Ves pensant en la propera secció, eh?
I tant.
Fins ara.
Gràcies, Alfons. それ見て張り番言うことにゃ騙すに踊れやおう